Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres, 11 de març de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol i Sílvia Delgado us saludem en nom de tot l'equip desplegat i a punt de solfa a Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Canal 20. Si seguiu a l'antena del Penedès en xarxa, compartirem les properes 3 hores, 3 pàgines, que aniran així. A la primera pàgina d'aquest matí de dimecres ballarem i escoltarem música perquè ens acompanya la Lucía Dieguez amb el seu calaix de dansa. A més, avui parlant amb alumnes de l'escola Montessori de Subirats que han elaborat un projecte sobre la història del ballet. A 9:15 tenim una de les 3 parades diàries per posar-nos al dia i saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. És el primer flaix informatiu. A 9:15, tastets d'història amb el Jordi Ferran, el nostre historiador de capçalera, amb el qual avui parlem del paper de les dones en la història. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista d'aquest dimecres que servirà per presentar la nova plataforma ciutadana per defensar l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, nascuda a Vilafranca i que es va presentar en públic fa just una setmana. Ens acompanyaran 4 dels seus integrants i ens presentaran els reptes que tenen i com us hi podeu sumar. Tindrem amb nosaltres la Mercè Peral, la Montse Céspedes, el Xus Magallón i el Fèlix Pallarola. A 10:15, de nou parada, cedim el micro als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest dimecres als nostres municipis. Serà el segon flaix d'avui. A 10:45 aproximadament, tertúlia amb la nostra gent gran. Ens acompanyaran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Sabeu que hi vam dedicar el tema de la setmana a parlar de l'obesitat i avui els hi llancem la pilota. Aviam què ens diuen. A les 11:06, tercera pàgina ja d'aquest matí de dimecres, són 3 en total. Cita amb Vinzeum avui per presentar la propera activitat del cicle Llibres de Vi i per conèixer la Rita Romeu, la nova responsable del Centre de Documentació de Vinzeum. També ens acompanyarà Jordi Ribas i repassarem les activitats d'aquests dies. A 11:15, tercera i última parada, els serveis informatius ens acaben d'explicar com acaba aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès, a l'últim flaix del dia. I acabarem amb un parell d'activitats a l'agenda al detall. D'una banda, el 25è aniversari de l'Associació de Dones La Llinyola de Sant Jaume dels Domenys i de l'altra, la companyia L'Asterisc representa tant aquest dijous com divendres la transitòria al Rebost de Vilafranca. I en parlarem amb la Lina Coral i el Domènec Martín de L'Asterisc i el Carles Casas i la Marta Nogués del Rebost. A Aquestes són les veus que sonaran, que ens acompanyaran al llarg d'aquest dimecres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Com us dèiem, al sumari comencem parlant de dansa, com sempre amb la Lucía Dieguez, de l'Escola Cascavells. Avui tot parlant del ballet i amb la novetat que ho fa acompanyada de quatre convidades molt especials que ara coneixerem. Anem, doncs, cap als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ens espera a costat del Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres que tornem amb una nova edició del Calaix de Dansa, avui la Lucía ve acompanyada de diverses alumnes de l'Escola Montessori, Subirats, les quals estan fent un treball exposició de ballet clàssic, que és per això que la nostra col·laboradora d'aquest programa, òbviament, de dansa, les té avui als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Per tant, comencem, ho iniciem, li donem la benvinguda a la Lucía i també a les alumnes que han vingut avui aquí a la capital del Cava. Bon dia, Lucía.
Molt bon dia, Lucía. Dic, començo bé. Doncs bon dia, Miquel. I sí, ja les esteu sentint. Tenim aquí a la Aneu. Bon dia, Aneu.
Bon dia.
A la Violeta.
Bon dia.
A la Chloe.
Bon dia.
I a la Cèlia.
Molt bon dia.
Que són alumnes de Montessori Subirats, i llavors com que l'eix de dansa és per apropar la dansa, cal tenir orelles, i llavors un dia la Aneu, que actualment és Cascavell, però tres de per aquí ja han sigut Cascavells, doncs va venir que estaven fent com un treball de recerca del ballet, i un que té orelles, doncs cal aprofitar aquestes oportunitats. Noies, com veu començar a pensar a fer aquest treball de recerca? Com va sorgir la idea?
A les quatre ens agrada molt la dansa. La Cèlia fa un urban, però també és dansa. I volíem fer un projecte que a la nostra escola es fa com una recerca sobre algo que t'interessa, i vam decidir juntes fer el projecte del ballet per investigar més sobre ell.
Molt bé. I on heu trobat informació?
Doncs nosaltres anem bastant a la biblioteca, perquè ens agrada bastant llegir, i la Cèlia va portar alguns llibres de la biblioteca i no ho vam poder trobar tot, però també hem utilitzat una mica l'ordinador.
Mm-hmm. Llavors, jo a vosaltres tres us conec de Cascavells. Urban, on el fas?
A Sant Pere de Riudebitlles, un gimnàs que es diu Nou Gim.
Doncs un saludo cordial també, i moltes gràcies per difondre la dansa. A veure, aquest treball de recerca era de ballet. D'on ve la paraula ballet? A veure...
Ballet, vam intentar investigar sobre diferents coses, i el llibre gran sobre curiositats, i també el ballet. Diuen que té un origen italià, però tothom es pensa que és com francès, perquè tu penses en França i París i et ve com ballet.
Mm. De fet, va ser una boda. Mm. Això no sé si ho veu trobar.
No, això no.
Perquè a Itàlia es deia Balletto, i bueno, una noia que es deia Catalina Bedinci es va casar amb un senyor que era el rei Enric II, i se lo llevó para Francia.
Que guai.
Però és cert, el que acabes de dir és cert. I jo què sé, per fer ballet, per exemple, veu investigar com estic anar vestida? Puc anar amb texans i el cabell suelto?
No?
No?
La Cloe us explicarà què utilitza.
Normalment, per exemple, jo quan feia Cascavells teníem que portar un mallot de diferents... com diferents grups tenien diferents colors de mallot. Mm. Però, per exemple, la Violeta, la seva escola de dansa, tothom va amb el mateix mallot. Mm. I s'ha de portar mitges, faldilla i monyo.
Mm. Però tothom tenim vist que a sobre de l'escenari s'utilitzen una cosa que es diu tutús, sí, que això en un quart d'hora està fet, no?
Sí, no.
No.
90 hores.
90 sí. Hores. I es veu que és molt barat, això, amb els xinos, no?
No, no. És molt car, val uns 1.700 euros cada peça, i a més les ballarines utilitzen entre 50 i 150 ballets al llarg de la seva carrera.
Mm. Tutús.
Ah, sí.
Passa bé.
Que són d'entre 86.000 euros a 258.000 euros.
Només?
En tutús.
En tutús. Però, escolta, ara que estic parlant amb tu, Cèlia, de compositors, perquè tu vas tocar el violí al col·le, al Lago de los Cisnes, m'has dit, quins compositors n'hi ha de ballet o que han fet peces de ballet?
Dels que he investigat, he trobat Ludwig Mikus, Tchaikovsky, Adolf Adam... Mm. Igor Stravinsky i, evidentment, molts més, com sí. George Bizet, Ricardo Trigo, Sergei Prokofiev, Félix Mendelssohn i...
Jo crec que el Miquel, alguna de Bizet i alguna de Tchaikovsky ja amb altres calaix de dansa, li he fet escoltar el pobre.
Ho hem escoltat i ho hem comentat.
Sí. I una vegada que tenim la música, que això ho va portar la Cèlia, no? El treball de recerca sí. En el col·le, al Montessori Subirat, va tocar el violí en directe. Doncs d'aquí anem a acadèmies, que això ho va preparar la Violeta. Llavors... quines són les grans acadèmies del ballet al món?
Doncs hi ha l'Òpera de París, també la Royal Ballet School, que és molt famosa, i a Rússia també hi ha l'Acadèmia Bolshoi, i també la Vaganova, i hi ha moltes més també molt famoses.
Cal dir que la de Vaganova i la de la Royal normalment són les que ens movem més, els ballarins, i la Royal la vas investigar una micona també, no?
Sí.
Que esto salió antes de ayer, no? Es va fundar... Uh-huh.
Es va fundar l'acadèmia, la Royal Ballet School, el 1926 per Ninette de Valorius, que és una coreògrafa irlandesa. Que, sí, i després...
El 1926, això vol dir sí. Que fa uns 100 anys, quasi, no?
Sí.
O exacte.
Sí.
Aquest és un any molt important per al Royal, eh? Uh-huh. Doncs d'aquí, de les acadèmies, hem après a ballar. I què hem après a ballar, Aneu?
Doncs jo he investigat sobre ballets famosos i sé sobre la Safilde, Giselle, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, Don Quijote, Romeo i Julieta, que són uns dels 10 ballets més importants i més coneguts del món.
Has pogut veure? Alguna ha pogut veure algun ballet en directe?
El Cascanueces.
Sí? El Trencanous heu pogut veure?
Sí.
I guai.
Sí, és molt xulo, la història de la Clara i el seu somni màgic del...
I la música més o menys us sonava. Quan veu anar, sí. O sigui, la música del Trencanous us sona molt. Sí. O sigui que va ser fàcil anar a veure un ballet i poder-ho... Escolta'm, doncs hem après a ballar, hem anat a aprendre aquests ballets. Quin és el que vas investigar més? El Ligel, el...
El Lago de los Cisnes, perquè a mi en concret m'agrada bastant i tinc bastants llibres, perquè tot això de la Odette i el Príncipe Sigrífido és interessant, i Romeo i Julieta també, és que he vist la peli també, llavors ja sabia una mica la història, i el Cascanueces també, bastant xulo. Però Giselle el vaig descobrir fent la investigació, no sabia que existia.
Ah.
Mira que és un dels més famosos,
sí. Sí, és important, és important.
I ara sé moltíssim de Giselle.
Doncs ja està, quan facin Giselle per aquí, ja us aneu totes a veure. I Chloe, doncs, això, hem vist la música, hem vist les acadèmies, hem vist els ballets. A qui podem veure sobre la sala? O sigui, vull dir, quines són els ballarins mundials més coneguts?
Doncs jo crec que principalment està l'Anna Pavlova, que tothom la coneix una mica, que fa ballet, perquè és una de les més famoses. Però també hi ha moltes altres ballarines que no es coneixen tant, però que són molt bones ballarines. Per exemple, Margot Fonteny, jo no la coneixia fins que vaig fer la recerca, i balla molt bé, però no sabia. Jo sabia com les bàsiques, l'Anna Pavlova i...
Llavors, també vaig veure que vas investigar sobre Alicia Alonso.
Sí.
Que té una història molt bonica. Sí. No? La pots explicar una micona així?
Sí. Doncs l'Alicia, quan era petita, ballava molt bé. I a mesura que es va fer gran, es va donar compte de que anava perdent la vista. I quan tindrà aproximadament 16 anys, ja quasi havia perdut la seva vista per complet, però una companyia de ballet li va dir que la ballarina principal s'havia lesionat i que si ella li agradaria fer de la ballarina principal. I ella va accedir, però durant la gira va perdre la vista per complet. Però va seguir ballant i els seus companys van aprendre a esperar-la en el moment exacte, en el lloc exacte, i va poder ballar. I els va agradar tant a la companyia que li van dir si volia quedar-se amb ells.
Saps que en el ballet que es va lesionar la vista era Giselle? El que has descobert tu, Aneu, justament en aquell ballet.
Uau!
Sí, i després Alicia Alonso, doncs, a Cuba, doncs, sí, va crear una companyia, no? I es va...
Per dificultats.
Eh?
Per nena amb dificultats, no?
Bueno, es treballava molt, però hem parlat de molts ballarins de fora, de dintre, d'aquí. Coneixeu o heu sentit?
Sí, jo vaig investigar també sobre algunes ballarines espanyoles, per exemple, Tamara Rojo, o... Espera.
És la millor, la Tamara Rojo, ja te lo dic jo. Perquè, mira, Violeta, quan estàvem parlant de la Roya, la Tamara Rojo era ballarina del National Ballet. També és de Londres, però és una... són diferents.
Sí. També l'he investigat, aquella, també... Sí, sí.
El National és com diferent a la Roya, la Roya Alonso. Uh-huh.
El que també m'he fixat bastant és que surt molt a tots els ballets el Màrius Petipa.
Ai, el Màrius Petipa.
És un coreògraf que jo l'he vist en quasi tots. Giselle, Don Quijote...
Però explica'ns qui és el Màrius Petipa, perquè pot ser un ballarí, el Màrius Petipa. Qui és el Màrius Petipa?
El Màrius Petipa ha fet adaptacions d'alguns ballets i és un coreògraf bastant conegut. Que...
Estava en todo.
Sí.
Estava en todo.
Estan tots.
Sí, sí, sí. El Trencanous ho va fer el Màrius Petipa?
Sí, amb el Levi Panov, crec. Ah. Però deixa que ho miri.
Sí, sí,
sí. Sí, coreògrafos Màrius Petipa i Levi Panov.
Sí, aquí n'hi ha... que es va posar malalt, em sembla, el Màrius Petipa.
Sí.
Sí, ahí hay una... A ver quién lo montó realment, però bueno... Doncs això, i la Tamara Rojo estava al National, i al National anava malament la cosa, i ho va agafar, i va fer això que ressorgís el National, que s'esfonsava. I ara la Tamara Rojo està com directora del ballet de San Francisco.
Ah, sí?
Sí.
Hola, quants anys té?
Doncs deu tenir una mica una més... Jo sé que als 46 va tenir el seu fill, doncs ara deu tenir 40... 50? 40 i 50? I no sé si heu sentit parlar d'alguna vegada de Lucía Lacarra.
Sí.
Sí?
Sí, diu... crec que també em sona.
És també una ballarina d'aquí. Tu, Chloe, la vas investigar,
sí,
també?
Sí, també.
Doncs ella també és espanyola i ha fet una companyia i ara treballa amb... Us sona Antonio Banderas?
Sí, em sona, però...
El Zorro?
No, això no.
Bueno, Antonio Banderas doncs, és un actor molt conegut espanyol que bueno, ha comprat un teatre que es diu Sogo en Màlaga, i la Lucía Lacarra, amb la seva companyia, doncs, treballarà amb ella... Que ella, la Lucía Lacarra, va ser mama fa 10 anys. Ella sí que té 50, por ahí, perquè ara ho va tenir als 40. Bueno, escolta'm, i el ballet en si, per què ens ajuda el ballet?
Doncs jo crec que ajuda... Molta gent diu que no és un esport, però sí que ho és, perquè ajuda molt també a posar forts els músculs i amb la flexibilitat, sobretot.
Sí. Jo no em crec la gent que diu que el ballet no és un esport, perquè jo acabo la classe de ballet que em vull morir, de vegades.
Bueno, de fet, van ser els Jocs Olímpics fa poc, no? Aquests dies, heu vist per la tele,
sí,
a Itàlia?
Sí, el
Cesar. I va sortir, sí, el Roberto Boyer, també, és un ballarí italià, fent virgueries. I...
Però no eren d'hivern, els esports?
Sí, però són Jocs d'hivern, d'Olímpics, però d'hivern.
Ah...
I realment els ballarins estan molt forts, eh?
Sí.
I si fans urban, com és el teu cas, sí, també, Cèlia?
Sí.
T'ajuda molt, no?
Sí.
A moure el cos...
Sí. Els moviments no són tan, podríem dir, fins, però tot i així ens movem molt per tota l'aula, anar caminant i... pel terra també, coses així, llavors també treballem.
I sembla modern.
Sí, i sobretot treball en equip, no?
Sí.
Com en aquest treball de recerca.
Sí.
Va anar bé la cosa?
Sí,
molt.
Sí,
sí. Sí? Nadie, nadie.
Jo em va ensenyar com es posen unes puntes, sí. Com es cosen, gràcies a la Chloe.
Ah, ja fas punta?
No.
Encara no.
Però li vaig deixar una si se li va patar una goma.
No sé. No sé si posarem al Miquel unes puntes un dia, eh?
Pobre.
Doncs moltíssimes gràcies, noies.
Gràcies.
A vosaltres.
I de veritat també a Montessori Subirats per donar aquest lloc als treballs de recerca i donar la possibilitat de que la dansa no només arribi a través de la ràdio o de les xarxes socials, sinó a quilòmetre zero en el propi col·legi amb aquests moviments i aquests treballs de recerca.
Nosaltres encantats d'aquesta proposta, Lucía.
I Miquel, moltíssimes gràcies perquè les heu acollit i explicat tantes coses de la ràdio, que moltes gràcies.
Aquí a la ràdio tothom és benvingut i nosaltres que ens veiem d'aquí un mes amb sí. Un nou calaix de dansa. Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Adéu, gràcies.
Doncs aquesta cançó, aquest ballet, vaja, aquesta obertura del Trencanous de Tchaikovsky va dedicada a aquestes quatre alumnes de l'Escola Montessori de Subirats, que ara hi feien referència fa una estoneta. Amb el Trencanous ens plantem a 9:45, cita amb l'actualitat i seguim.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat comarcal a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La població de Vilafranca augmenta un 8,5% en 10 anys, mentre el Pla General manté marge per seguir creixent d'una forma sostenible. La població de Catalunya continua creixent i ha superat els 8 milions de persones, segons dades de l'IDESCAT. Segons el govern català, aquest augment es deu principalment a la immigració internacional, ja que el creixement natural continua sent negatiu. A Vilafranca, la població creix de manera sostinguda. En els darrers 25 anys, el municipi ha passat de 30.024 habitants l'any 2000 a 42.561 el 2025, un increment del 41,76% que va en la línia de la mitjana catalana. A l'última dècada, entre el 2015 i el 2025, el creixement ha estat del 8,51%, amb 3.337 residents més. Sant Sadurní d'Anoia presentarà dilluns que ve el seu mapa de patrimoni cultural per identificar i preservar la riquesa del municipi. La Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia acollirà dilluns que ve a les 6:30 de la tarda la presentació del mapa de patrimoni cultural de Sant Sadurní d'Anoia. La Diputació de Barcelona, a través de la seva oficina de patrimoni cultural, presentarà aquest mapa que ha lliurat al consistori. L'eina permet identificar, descriure i valorar la riquesa cultural i natural del municipi amb l'objectiu de facilitar mesures de protecció, conservació i recerca, així com planificar la difusió social del patrimoni. La Bisbal del Penedès celebrarà la primera fira animal del municipi el dissabte 12 de setembre. La Bisbal del Penedès acollirà la primera fira animal del municipi el dissabte 12 de setembre. L'alcaldessa en funcions, Judit Vidal, i el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero, han arribat a un acord amb l'entitat Terracodox, amb el seu municipi, per l'organització d'aquest esdeveniment dedicat al benestar dels animals, amb l'objectiu de recaptar fons per a aquesta associació que treballa per la protecció dels animals. La fira se celebrarà al nucli de la Bisbal del Penedès i aplegarà diverses parades amb productes destinats al benestar animal, com alimentació, complements o joguines, i també productes veterinaris. Durant la jornada també s'organitzaran diverses activitats per a tots els públics. Per cloure la fira hi haurà una actuació musical i barra de bar. La recaptació es destinarà íntegrament a l'entitat protectora Terracodox per continuar impulsant la seva tasca en la defensa i la protecció dels animals. I acabem parlant-vos de la xerrada Ser dona i ser gran, que tindrà lloc demà dijous a La Granada. Aquest dijous, a les 5 de la tarda, a la Casa de Cultura de La Granada, s'ha programat una xerrada dins del cicle sobre l'edatisme. Porta per títol Ser dona i ser gran i anirà a càrrec de Glòria Fiter. Fiter és psicòloga general sanitària, psicoterapeuta i psicogeriatra. Porta 30 anys acompanyant persones grans en el repte d'envellir bé. La xerrada vol oferir un espai per reflexionar sobre com la societat tracta l'edat i el paper de les dones al llarg de la vida. L'acte l'organitza l'Ajuntament de La Granada amb el suport del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els tastets d'història continuem parlant i reivindicant el paper de les dones. I en aquesta ocasió volem conèixer el paper d'elles en la història. Com sempre, amb el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, i la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio.
Una setmana més i amb moltes ganes, qui ens acompanya aquí als estudis de Diumenge Ràdio és el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé.
Com ha anat aquest cap de setmana, que teníem una data important, eh? El 8 de març.
Sí, és una data històrica, històrica social, eh?
Sí?
És d'aquestes dates que serveixen això, per reflexionar sobre el passat i el present, el que fem aquí una miqueta, intentem fer cada mes.
Sí, de fet...
Sense pretensions.
De fet, una de les coses, i està molt bé que ho diguis, és que intentem lligar la secció amb alguna cosa d'actualitat, i evidentment el 8 de març, tot i que és actualitat, és una cosa que se celebra, entenc, des de fa moltíssims anys, i es reclama...
No tant,
tu saps millor que jo, això.
Pensa que... És a dir, és complicat. No...
Posar-hi a l'inici.
Sí, i que, de fet, el que volíem parlar avui una part, que la celebració, és a dir, l'ocupació de l'espai públic per part de les dones, que seria la celebració del 8 de març, no? Tal com ens la celebrem ara, és quelcom que ha patit molt alts i baixos al llarg de la nostra història recent.
Mm-hmm.
Perquè tradicionalment l'espai públic havia sigut un espai reservat als homes. De fet, si estudiem precisament la conflictivitat de finals del segle XIX aquí a la comarca, és una cosa que em vaig mirar jo en un petit estudi que vaig fer, llavors per això dic... que estudiem. Ens adonem, per exemple, que moltes de les faltes, dels judicis de faltes, que els judicis de falta eren com multes que ficaven els alcaldes de poble, molta part van precisament per les dones. Crec recordar que una de les xifres més exagerades, no sé si era a Bonastre, a Bonastre el 75% de les multes d'un any estaven relacionades amb l'escàndol públic, estaven, és a dir, sobre dones, requeien sobre dones.
Que fort.
Que això no vol dir que el 75% de l'escàndol públic era només per dones, perquè a més no era una sola dona, no és allò que diguessis, era una boja. No, anava una miqueta repartit, com la pedrera de la loteria. No, això vol dir que, és a dir... Que segurament hi havia homes que també feien escàndol públic, però que es considerava un escàndol públic més el fet de que la dona cridés, no, ocupés aquell espai, no, de públic que normalment l'home...
Trepitjava més fort.
Trepitjava més,
digués,
no?
Sí.
Segurament que un home es discutís a la taverna del poble, potser no acabava en multa, però si era una dona que discutia contra un altre home, doncs... potser acabar molt... I això és el que explica, doncs, que, per exemple, als anys 60 del segle XIX, el 70% de les multes de Bonastre en escàndol públic, sí, diríem, si segregues allò per temàtica, les d'escàndol públic requeien en dones. Amb això el que volem dir és que ara ens sembla molt normalitzat, sí. No?
Que el 8 de març sortim,
sí,
al carrer, no?
Però que no és una cosa que al llarg de la història hagi passat. Si ja va costar les celebracions, per exemple, del 1er de maig, no?, que són del Dia dels Treballadors, encara molt més el fet només dedicat a la dona, perquè en aquest cas, doncs, hi conflueixen des de perspectives, no, de classe... fins de genealògicament en això que explicàvem, que l'espai públic és tradicionalment masculí, i no només és masculí l'espai públic, sinó la visió que hem tingut els historiadors també, i la societat en general, en base a la història.
Mm.
No? I a vegades sempre s'ha dit, i és un fet, que les dones han estat, heu estat, una miqueta... oblidades, no, de la història, és a dir, no és fins... De fet, aquí, a vegades, caiem en això, que no per... intentem, però no acabem parlant molt tampoc de dones.
Mm.
I és una cosa que està mal feta, de fet, parlar només de dones el 8 de març. És a dir, és un error que fem, però bé... Però que indiquen una miqueta això, com la historiografia ha intentat, tradicionalment, ha analitzat doncs, la part econòmica, la política, la social, la conflictivitat, elements bàsicament públics on primerament eren majoritàriament per homes. I després, que aquells homes que van recollir els fets, també interessadament no acabaven de reflectir el paper de la dona. Abans la dona ha estat una miqueta sempre invisibilitzada, en el sentit de que tenim constància de qui van haver durant a principis de segle, no? Aquí a la comarca mateix, hi van haver vagues íntegrament femenines, de dones que defensaven les seves condicions de treball dels seus marits, manifestacions també de dones, manifestacions de caire laboral, no? I hem tendit a no destacar-les. Bé, perquè no tenim doncs, tant de documentació de primera mà com tenim en altres accions fetes per homes, bé, perquè les protagonistes han quedat oblidades en el sentit de que no en sabem les seves biografies. Això passa molt sovint, també, és a dir, se sap que el treball femení, sobretot en el món rural com el nostre, o sigui, on estem ara, aquí al Baix Penedès, al Penedès també, la dona participava en el treball agrícola. Però, en canvi, si mirem els padrons, si busquem qui és el responsable, qui va a parlar davant de l'autoritat municipal, en aquest cas, que és la que anota la major generador de documentació, clar, el cap de casa és l'home, llavors l'home és el labrador, la dona té les feines pròpies de su género, que això t'invisibilitza molt en el fet de que no saps realment, no tendeix a excloure-les, no?
I encasellar-les també, no?
Clar, pròpies de su género és dir res, no?
Sí.
No és, res és propi d'un gènere. Llavors, el fet de que els padrons constin així ja les està traient, no? del una miqueta com a subjecte històric en el qual podem analitzar, no? Perquè si tu saps, tens la professió, com a mínim, aquí els pots classificar, no? Dir, doncs, un subjecte històric són els treballadors del camp o els treballadors del teixit, no? Quan ja no els hi fiques ni professió, estàs traient-los i ja no són subjecte històric. I això, de fet, és relativament recent, no? És fins als anys 60 del segle passat que hi ha una revolució historiogràfica, que no vol dir que vam anar els historiadors a cremar coses, sinó que hi va haver un canvi del pensament en l'anàlisi del passat i la dona, com altres subjectes sobre els quals no se'ls havia parat atenció, els pobles colonitzats, per exemple, la historiografia els hi comença a parar atenció i comença a analitzar el passat buscant la presència de la dona. És a dir, com? És a dir, no podem analitzar un període històric només en base als homes, no? Que són els que ens apareixen en els documents. També hi havia dones, també hi havia nens, també hi havia altres tipus de classes o de gent no privilegiada.
Col·lectius diversos, no?
Col·lectius, rodamunt, discapacitat...
Clar, doncs, tot això tampoc està recollit.
No, llavors, la historiografia social, sobretot, intenta buscar, no?, i recuperar-los com a subjectes històrics, perquè un subjecte històric vol dir que és un element d'estudi, no? Mm. I, de fet, tenim estudis aquí a la comarca, en aquest sentit. L'any passat vam parlar de la Maria Julibert en base a un estudi que havia fet la Gisela Alcón que va ser una dona molt important del Vendrell, de principis del segle XX, que es va dedicar... Va ser, bueno, convidem a recuperar la secció, doncs, però va ser una de les promotores de l'Esperant, de l'ensenyament de l'Esperant, va publicar articles en la premsa, un altre element molt, molt masculinitzat, i també, per exemple, la Neus Oliveres ha escrit recentment un llibre que es diu Dones del segle XIX al Vendrell i la presència de Carme Carr. Carme Carr va ser una periodista, diria, un intel·lectual, influent política, de, també a principis del segle XX, de promotora del feminisme, que va vindre a Coma-ruga, va fer unes visites, es va cartejar amb Àngel Guimerà, i en base a la seva importància, de fet, hi ha una onada feminista molt important a principis del segle XX, el feminisme és quelcom actual, però també històric, lògicament reclamant coses que ara ens semblarien, no, ens semblen molt atreçades, com el dret a vot, o la llibertat pública de les dones de, doncs això, de poder ocupar l'espai públic, de poder estudiar lliurement, és a dir, reclamaven uns nivells d'igualtat que ara, per sort, ja tenim assolits, però hi ha una gran onada feminista, a principis, sobretot intel·lectual. Carme Carr, aquí està present, visita Coma-ruga, i el que volíem destacar de com la història serveix per no? L'estudi històric ens ha d'ajudar a entendre el present, és que precisament arran d'aquest llibre, ara aquest any, s'ha inaugurat un espai museístic, el Tavares de Coma-ruga, que precisament el que fa és això, explicar l'evolució d'aquest barri a través de les dones fins ara invisibilitzades, i no només de dones importants, perquè també la història, el que havíem intentat, o el primer pas d'aquesta revolució social és dir, bé, anem a buscar dones importants, no?, i en fem alguna biografia. I ara el que hem d'intentar fer, i és veritat que convido a veure aquesta exposició perquè va en aquest camí, és agafar l'estudi històric, allò que sabem, i fer-lo servir per explicar el present i explicar, doncs, això, l'evolució d'aquest cas d'un barri marítim a través, doncs, de dones, de vides de dones, d'una cuinera, de la primera presidenta dels balnearis, de la mestra de l'escola, a través d'aquestes vivències, de les seves presències, a explicar tot un barri. El que tradicionalment s'ha fet amb els homes, no? És una cosa que... I que és vàlida, és a dir, no... És a dir, podem alternar una cosa i l'altra, tampoc hem de dir que no... En els pobles grans, en què hi ha premsa, és més fàcil i que hi ha més presència pública, podem trobar més aquestes dones. Lògicament, en pobles molt petits, la majoria de població es dedicava al camp, tant homes com dones. I, doncs, diríem que els pagesos també és un subjecte polític bastant oblidat, en el sentit de que tampoc ha generat molta més documentació, doncs, el cacic del poble, que no pas el pobre arrabasser, que potser apenas sabia llegir i escriure. Perquè entenguem doncs, com la història hem d'intentar recuperar aquestes figures del passat, siguin molt destacades o siguin gent humil, per a través d'elles poder explicar el present. I precisament, en aquest sentit, avui quasi que sembla fet expressament, perquè aquest mes ha anunciat l'Institut d'Estudis Penedesencs que el 8è Seminari d'Història del Penedès, que tindrà lloc a finals d'any, a la tardor d'aquest any, parla precisament d'això, no? De les dones en la història del Penedès. És a dir, bé... voldrà explicar això que també hem intentat explicar ara aquí, però amb exemples pràctics. Llavors, també des d'aquí convidem a tota la gent que estigui interessada. Ens consta que l'Institut d'Estudis Penedesencs també han fet difusió per la ràdio i pels diferents canals.
És aquesta tardor, per tant, els mesos...
Sí, ara abans de l'estiu s'ha d'enviar les comunicacions i la gent que doncs, no vulgui o no pugui aportar comunicacions o una comunicació és, diguem, un petit estudi històric, no?, que tu presentes, però també convidem a tot el públic general a anar-hi perquè de ben segur serà molt interessant i ens permetrà conèixer això, aquesta altra visió de la història que moltes vegades no tenim i no tenim a vegades doncs perquè no està escrita, no? A molts pobles ens passa, no?, que diuen, escolta, volem dedicar un carrer a una dona famosa. Qui coneixes? És
de vegades és difícil posar noms.
Posar noms, perquè és un tema encara... per exemple, coneixem... Per això moltes biblioteques porten el nom de de les mestres.
Mm-hmm.
Perquè realment aquelles primeres dones que van ocupar l'espai públic i que van ser reconegudes per la seva feina fora de la casa van ser les mestres. Ja des de mitjans del segle XIX, que es va crear per la llei Moguiano les primeres escoles masculines i femenines municipals, es va instaurar la figura de la mestra, perquè havia de ser la mestra de les minyones, de les nenes. I per això, si anem per moltes biblioteques, veiem que porten el nom d'una mestra, no? Perquè és un dels primers espais on les dones van entrar. I van entrar, lògicament, amb molta conflictivitat. Va ser... És a dir...
Els hi va costar accedir.
Va costar, esclar, perquè... Primer, per una qüestió econòmica, no? Al final, tot conflicte acaba sent econòmic, com aquí qui diu. Clar, perquè la llei el que deia és que era obligatori tindre escola de nenes i mestre i ho pagaven els municipis. Bé, en general, pagar coses costa, no? Llavors, en aquest cas, les primeres mestres van haver que van arribar aquí a la comarca van haver de lluitar contra aquest terrible estigma. Primer, l'estigma de què era l'ensenyament femení. L'ensenyament femení fins a principis de segle XX s'havia associat a les labors.
Mm-hmm.
Per exemple, una revista d'això, de l'època, de finals del segle XIX, principis del segle XX, defineix com que la mestra de poble no necessita més que hacer calceta. És a dir, el que ha d'ensenyar és a fer les feines de l'hogar. No? No més. De fet, en la Bisbal sabem que la mestra de l'escola, per anar a examinar-se davant de l'Ajuntament, que era la Junta d'Ensenyament Local, ella diu, jo estic fent la meva feina perquè he ensenyat a les nenes a saber llegir i escriure i estan ben instruïdes en totes les labores correspondientes a su sexo. Que es referia, bàsicament, a això, no? A saber fer nuva.
Sí.
A part d'això, és a dir, tenien aquest estigma. El segon estigma era que passaven a ser un element públic, és a dir, una figura pública. Tot el poble veia la dona com a una dona que treballava fora de casa, és a dir, treballava a l'escola. Per tant, era un element que trencava amb la resta de dones de la població. I tercer element de conflictivitat contra el que hauran de lluitar aquestes dones és que aquestes noies, perquè normalment eren bastant joves quan començaven, és que, clar, la societat estava preparada, els equipaments, els recursos econòmics estaven preparats perquè hi hagués una escola amb un mestre. Els ajuntaments van haver d'habilitar una altra escola, un altre sou, i això doncs, va generar molta conflictivitat que bé, és molt interessant i algun dia en parlarem. Jo crec que n'hem parlat així en diagonal en alguna altra secció, però algun dia parlarem d'exemples concrets de primeres mestres d'aquí al Penedès i com va costar això, que la dona tingués un paper públic i fos reconeguda igual que l'home, no? per la seva feina, en aquest cas, ensenyant a nenes.
Per sort, Jordi, encara, tot i que encara queda molt camí per recórrer, s'ha avançat molt a la nostra societat, i t'agraïm també que ens hagis explicat i posat sobre la taula el tema de la dona al llarg de la història. Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot plegat i ens retrobem d'aquí un mes, si no hi ha res de nou.
Fins d'aquí un mes.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Mans plenes de llum i de dubtes, sempre em quedo i he de marxar. Les paraules fan que m'acosti, els consells que algú em va donar. No tinc clar el camí que em portarà. Camins que ara s'esvaeixen, de fer sols, camins vora les estrelles.
Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Som-hi i promet.